de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona, com estem?
Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, a la Constitució, al Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
Ah, carai.
No està massa recollida com a tal en una... En una norma pròpia, diguem-ho així, sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
Mm-hmm. Sí, sí. És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el
Exacte.
Rastre que hem anat deixant.
És així, i com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer, perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic, o sigui que et dius, escolta'm, hòstia, clar, si vaig a una entrevista de feina, clar, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències, però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot, no? També de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet doncs, els teus noms i cognoms a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs, que el primer que apareixi no sigui el teu currículum, no? Si tens LinkedIn potser sí. Potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcta. Potser doncs, vas fer alguna publicació fora de to, fora... que no, ja no et representa, no? Perquè fa molts anys i, escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però, clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final, tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer. I, per tant, doncs, sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquests que dic, no, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs, per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
Mm-hmm. Doncs, som-hi, Jan. Deies que això no està recollit gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
Sí, és a dir, gaire enlloc, vull dir, de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències. No?
Uh-huh.
En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també se li diu dret de supressió, al final és aquesta facultat que tenim per sol·licitar que la nostra informació personal sigui eliminada d'internet quan ja no és necessària, no aporta res o pot ser obsoleta. No?
Uh-huh.
Veurem, perquè això tampoc és un dret que es pugui exercir doncs, de manera absoluta, hi haurà casos en els que prevaldran altres drets i en parlarem. No? Però d'entrada ens anem d'anar al marc europeu. En el marc europeu, en aquest cas, parlem d'un dret que està blindat, les regulacions europees, la normativa de protecció de dades, per exemple, doncs en parlen, fa menció, però segurament el gran punt d'inflexió va ser una sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'any 14, on s'establia que els cercadors, Google, per exemple, no, estan sotmesos a aquestes normes de protecció de dades i, per tant, han de poder retirar enllaços a dades personals si l'afectat els hi sol·licita. Com deia, amb algunes limitacions que després veurem. Això en escala europea. Però després, si ho aterrem una mica a la nostra realitat, la jurisprudència, en aquest cas espanyola, el que diu el Tribunal Suprem és que hi ha diverses sentències on s'estableix que aquella informació perjudicial sobre elements particulars ha de deixar de ser accessible en aquests cercadors quan en el pas del temps, com dèiem, aquella notícia, aquella informació, hagi perdut rellevància.
Uh-huh.
Per tant, en la línia del que diu la qüestió europea. Però, com deia, això no és absolut. com res ho és en dret, que aquí ho comentem a vegades. En dret tot depèn i tot ho hem de matisar. Mm. Doncs aquí també. Aquí també, i les limitacions venen del següent cantó, no? Aquí estem treballant de manera paral·lela amb altres drets i altres drets fonamentals. A vegades n'hem parlat aquí des de butxaca en l'àmbit periodístic, llibertat d'expressió, dret d'informació o fins i tot l'interès històric. Mm-hmm. Fins i tot l'interès històric, i veurem algun exemple sobre això, no? Però hem de tenir un compte. Aquest dret a l'oblit conviu amb drets com la llibertat d'expressió, a la informació i interès històric, que per tant pot fer que no sigui absolut. I una cosa a tenir en compte és que això es tracta d'un dret per les persones, no per les empreses. És una cosa que de moment la tenim establerta d'aquesta manera.
Ah, carai, per tant una empresa no pot demanar que s'esborri el seu historial digital.
A hores d'ara, amb la normativa que tenim, no està recollit d'aquesta manera.
Mm-hmm. Doncs anem una mica a coses pràctiques. Si volem demanar que se'ns esborri la nostra petjada digital, com ho hem de fer? Com funciona això?
Sí, és a dir, en principi no té una complexitat màxima. Mm-hmm. Altra cosa és quin resultat no obtindrem, no? Però comencem en el primer pas, que seria adreçar-nos en el cercador que, en el qual apareix allò que volem eliminar, Google, Yahoo, el Safari, o sigui, cadascú el seu, a través doncs, de formularis específics que tenen perquè tu t'hi puguis adreçar. Una segona derivada seria que si no ens responen o la resposta no és satisfactòria, sí que ens podem adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Uh-huh. En el cas català també tenim l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Per tant, bé, podríem sol·licitar assessorament fins i tot, o dir, escolta, de quina manera ho podem fer, o no m'estan responent, com ho podem encarrilar. Uh-huh. I en tercer lloc, si el tema és tan flagrant i no estic obtenint cap resposta, doncs optar per la via judicial, portar el cas als tribunals, no? Evidentment al·legant el teu dret a l'honor i aquest oblit digital regulat en les normes que hem dit, en les sentències i la jurisprudència que hem dit, i seguirà el seu curs en l'àmbit judicial.
Uh-huh. I has comentat a l'inici que ens portaves casos pràctics i reals. Com ha afectat aquest tema en casos reals?
Sí, parlem d'algun cas pràctic perquè així la gent també doncs, potser li sona i li posarà ara matèria i també visualment doncs, a nivell mental ens ho podrem facilitar. No?
Sempre és més fàcil d'entendre-ho, i tant.
Exacte, et fas la teva pròpia idea. Doncs en els anys 80 va haver-hi un cas de dues persones que estaven implicades, van estar implicades durant dècades en el tràfic de drogues, però després, amb el pas dels anys, doncs, havien refet la seva vida i van demanar que la notícia de la seva detenció no aparegués en els primers llocs de Google. Clar, això va anar als tribunals i en aquest cas el Tribunal Suprem els va donar la raó. Uh-huh. I es va establir que la informació s'havia de desindexar. Mm-hmm. Què vol dir això? Una paraulota d'aquestes, no. Tan senzill com que no surti d'entrada en el cercador. Tot i que aquella notícia podia continuar en la hemeroteca. És a dir, tu el que no fas és eliminar un fet que ha passat. Mm-hmm. Simplement el que estàs fent és no posar una facilitat extrema que en el moment en el que busquis el nom d'algú et surti. Evidentment, si aquest algú no ha fet més res a la vida, per posar-ho molt gràficament, és a dir, no té altres notícies mereixedores d'estar a internet, doncs que l'única que hagi de sortir sigui aquella. Uh-huh. Això seria desindexar-ho, no? Treure-ho d'aquesta pantalla principal.
Per tant, en aquest cas, no esborrem el rastre, sinó que fem complicat accedir-hi, no?
Clar, al final la notícia s'ha produït, tu vas cometre allò i per tant, esborrar de forma absoluta i al 100%, és molt difícil, per no dir impossible. Uh-huh. Per no dir impossible. Hi ha un segon cas, bastant més recent. Aquí també deixaré a reflexió dels qui ens escolten la responsabilitat i el sentit comú de cadascú en prendre decisions. No vol dir que la llei no ens empari i ens doni drets, després, però a vegades hem de ser una mica conseqüents o conscients de les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I ara la gent m'entendrà. Dic perquè és més recent, està molt més lligat en el segle XXI i en els continguts digitals i fins i tot ha estat més mediàtic, perquè estem parlant d'un cas fins i tot de contingut sexual. Mm. I en aquest cas parlo de la ciclista i professora Cecília Sopeña. No? En el seu cas, el que s'il·lustra és la complexitat d'aquest dret, és a dir, tampoc és tan senzill com anar allà i dir, escolti, treguim d'allà i ja està, no? Mm-hmm. Més en aquesta era digital. Aquesta senyora va decidir en l'any 22, per tant fa 4 dies, publicar continguts sexuals a OnlyFans, eh? Aquesta plataforma doncs, que et pots subscriure i la gent fa de les seves, per dir-ho així. Mm-hmm. Doncs a l'any 25, per tant fa poc, i a través doncs, de les vies legals que se li confereixen, doncs va iniciar els tràmits perquè aquest rastre que ella havia deixat ara ha dit que no la representa. És molt lícit, fer això. Mm-hmm. Però clar, aquí hi ha una dificultat molt gran, que és que tots aquests vídeos que havien sortit de la plataforma, doncs, clar, circulen per internet des de fa temps. Vull dir, és impossible prendre-li el rastre tot. No? Per tant, la seva via de defensa, per entendre'ns, ha anat per la idea de que el fet d'utilitzar aquesta propietat intel·lectual d'ella, d'allò que ella havia creat, i els seus drets d'imatge, és la manera per intentar eliminar aquests continguts. Uh-huh. I, per tant, de defensar-se i de blindar-se, dir, escolti, vostè, des del moment en què jo dic que això no consenteixo doncs, que es difongui, doncs vostè ho pugui difondre. Però, clar, això és una batalla, ostres, que pot portar molt de temps, no? Perquè al final ella doncs, el que vol ara és protegir la seva identitat d'un passat digital al final que només fa 3 anys, no 30. Parlàvem de, ara dels anys 80, no 30, 40, 45. No? Ara parlem de 3 anys. No? Per tant, bé, hi ha els mecanismes. Evidentment ella posarà tots els recursos que correspongui per tal de poder garantir el que creu ella que és aquest dret seu que vol exercir. Però faig aquesta apel·lació al sentit comú, que cadascú tregui les seves conclusions.
Clar, aquest cas també ens posa sobre la taula que no és tan fàcil, no?, fer aquest esborrar tota aquesta petjada digital, perquè al final és el que dèiem, un cop els vídeos han sortit d'aquella plataforma, tu ja no els hi pots seguir el rastre. Aleshores, OnlyFans tu pot esborrar, Google pot desindexar-ho, però no saps on han anat a parar aquests vídeos, per tant, no els pots esborrar per complet.
És així. En el moment que tu vas prendre la decisió de deixar que la teva intimitat fos teva, doncs això ja es va trencar, per molt que ara doncs, vulguis intentar revertir en part i en les mesures que puguis, i que és molt lícit poder-ho fer, doncs, aquesta qüestió. Sí, sí.
Mm-hmm. No sé, Jan, si ens portes algun altre cas pràctic?
Sí, perquè també havíem parlat, si te'n recordes, Ona, de l'interès històric, havíem dit. I a vegades, no?, que també això preval. Doncs en aquest cas parlarem de Miguel Hernández. En aquest supòsit, i en aquest cas Miguel Hernández, poeta conegut, el fill d'un secretari judicial que va participar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández va demanar que s'esborrés el nom del seu pare dels enllaços que parlaven de la notícia i que considerava que eren inexactes, no? Però aquí el Tribunal Suprem va dir, escolti, aquí prima la llibertat d'informació i la investigació històrica davant del dret a l'oblit. És a dir, aquí estem parlant d'un fet notori, característic de l'època, i per tant, doncs, no hi ha manera de poder extreure això. Per què? Doncs perquè hi ha un interès històric.
Mm-hmm. Clar, aquí no, vull dir, si hem comès crims o hem comès delictes o coses, no podem anar demanant, no?, que se'ns esborrin tots els expedients al final.
Bueno, i al final, quan estem parlant d'algú que té certa notorietat, d'algú que té doncs, aquesta qüestió que no es pot tirar enrere.
Mm-hmm. Clar, el dret a l'oblit, o sigui, sí que te'l poden concedir més si parlem de fotografies o de coses que hem penjat nosaltres, no?
Sí, i segurament en temes, parlàvem abans del tràfic de drogues, per exemple, en què realment hi ha unes notícies, és aquest fet de que no sigui el primer que tu trobes. Uh-huh. Però, clar, allò tampoc podem alterar la realitat. És a dir, allò ha passat, el que podem és no fer-ho senzill perquè estigui a l'abast de la primera de canvi.
Uh-huh. Doncs ja anem acabant. No sé si ens has portat alguns consells finals.
Home, i tant, com sempre. Tres idees per tancar, tres idees. Una de les quals lligat amb una de les paraulotes que he dit avui, no? Aquest desindexar. Clar, desindexar, i molt lligat amb el que dèiem ara, no és esborrar. Uh-huh. Desindexar, el que fem és doncs, que aquest dret a l'oblit fem que la informació no aparegui en primera instància quan busquem en els cercadors els nostres noms. Però la dada pot continuar existint en la font original. No eliminarem la font original. Per tant, desindexar no és esborrar, punt número 1. Uh-huh. Punt número 2, l'interès públic. Si ets un personatge públic o la informació té un valor històric o científic, segurament el fet de poder exercir aquest dret serà molt més difícil, perquè no hi haurà només el teu component personal. Estaran col·lisionant amb d'altres drets, com hem mencionat, no? I finalment, la tercera idea és què passa després de la mort, no? Perquè això hem estat parlant al final també, doncs, de gent en general, doncs, que ho havia sol·licitat per si mateix, en l'últim cas no, era el fill que ho sol·licitava. Clar, aquí els hereus o els familiars també poden exercir aquest dret a l'oblit per persones difuntes per protegir la seva memòria. I fins i tot nosaltres mateixos, en les nostres, quan hem parlat de l'àmbit successori, també podem determinar què volem que es faci en les nostres pertinences digitals o de l'àmbit digital. També tenim, bueno, podem intentar encarrilar què volem que es faci. Uh-huh. Per tant, bé, com a conclusió és això, que tenir aquest control de la nostra imatge, doncs, digital, efectivament, és un dret, i per no quedar-nos atrapats enrere, no? És una mica aquest dret a la segona oportunitat, també en aquest àmbit.
Mm-hmm. Doncs, Jan, moltes gràcies per venir avui al Més que l'Aliguer, en aquest dels drets de butxaca, a parlar-nos de l'oblit digital, no? Que avui ja comença a estar cada vegada més a l'ordre del dia en aquest món que és tan digital i en què sembla que tot el que fem, no?, ho acabem penjant a les xarxes.
Exacte. Cal tenir també aquesta responsabilitat individual de saber el que fem, i tant.
Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
Molt bé, fins la propera, Ona. Moltes gràcies.